Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. Almenys 17 persones han mort entre dissabte i diumenge al Canadà, tirotejades per un home que ha estat abatut per la policia. Aquest és l'últim balanç de víctimes mortals que estem que encara podria créixer. La matança ha començat dissabte a la nit a Portapique, un poblet d'un centenar d'habitants a la província de Nova Escòcia, a la costa est del país. L'autor de la matança vestia un uniforme policial i conduïa un fals cotxe patrulla. Avui també us expliquem que hi ha un lleu repunt del nombre de morts per coronavirus a Catalunya respecte ahir a les últimes 24 hores. Han mort 206 persones més, és a dir, 20 més que dissabte, quan va baixar 186, tot i que el còmput global va superar les 8.000. El Principat d'Andorra té, a dia d'avui, 442 casos actius de persones infectades pel coronavirus, de les quals 35 estan hospitalitzades, 19 d'elles a la unitat de cures intensives. I parlem de política. Al voltant del coronavirus, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, buscarà aquest dilluns en una reunió per videoconferència el suport del líder del Partit Popular, Pablo Casado, per posar en marxa una taula per la reconstrucció amb què buscar consensos per gestionar l'etapa que seguirà la conclusió de la crisi sanitària del coronavirus. I ara marxem novament a l'exterior perquè el Departament de Salut de l'Estat de Nova York començarà la propera setmana a realitzar proves d'anticossos del nou coronavirus a gran escala, per poder d'aquesta manera saber per primera vegada quin percentatge de la població ha tingut la malaltia. I encara a l'exterior, el metge japonès i expert en malalties infeccioses creu que els ajornats Jocs Olímpics de Tòquio 2020 no podran celebrar-se a l'estiu del 2021, segons el previst, a causa de la pandèmia de coronavirus. I Catholic Relief Service, més de 40 organitzacions sense ànim de lucre sol·liciten recursos, com també proves adequades de coronavirus per la protecció de les persones més vulnerables davant la pandèmia, que són els migrants, refugiats i persones sense llar. Fins aquí la informació. Ens actualitzem, com sempre, d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
En moments excepcionals com els que estem vivint, Coral vol fer-vos costat. Sabem el dolor que suposa la pèrdua d'un ésser estimat i si bé avui no podem estar més a prop per consolar-vos, sí, volem ajudar-vos. Per això us oferim d'una manera gratuïta durant un període de 3 mesos la custòdia de l'urna a qualsevol dels columbaris de Coral ubicats als nostres espais memorials. Informeu-vos en acoralmemorial.com o al 900-538-811.
Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius. Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dilluns, dia 20 d'abril. I ara mateix passen 4 minuts i 5 segons de les 11 del matí, un dia en el qual molta gent té la sensació que hem avançat una mica més i una altra gent que això ens farà recular una mica més. En tot cas, endavant o endarrere, nosaltres fem via i amb totes les precaucions pertinents engeguem una nova llista de 10. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
I és que no en traurem l'aigua clara si això de la mica d'obertura és per anar millor o per no anar tan bé, diguéssim. Així que el millor que podem fer és deixar-ho pels qui hi entenen, que val dir-ho també, no sempre són els qui decideixen. Però aquesta és una altra història que ara no entren al debat. De moment, l'equip de l'Odeu Meu, mig confinat, mig en acte de servei, estem al peu del canó. El control tècnic i muntatge musical, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. A la redacció, el Marc Gabernet, que no sap ben bé si ha de sortir mig al carrer per recollir les opinions de la gent, ho ha de fer des del balcó de casa, no sap com fer-ho, això, de totes maneres, i de moment ha optat per la via telefònica. Bon dia, Marc, i aquí compartint estudis i taula de Ràdio Estel, com cada dia, amb una samarreta que posa París, Mon Amour i la Torre Eiffel com a insígnia, el Roger Cantos. Bon dia, Roger, com estàs?
Bonjour, Miquel, hola.
És maca aquesta samarreta que portes, eh? De la Torre Eiffel, sí. Suposo que la portes per estar d'acord, per anar en conjunt amb la nostra llista d'avui, eh?
Com? No. Bueno, és que he estat tot el cap de setmana fent una miqueta de neteja i una miqueta concentrat i intentant ocupar les hores per això del confinament.
Sí.
I mira, és la que vaig trobar. Ah. Vaig pensar, saps aquella samarreta que trobes al fons d'un calaix que fa 10 anys que no et poses i te la proves i dius, mira, encara m'està prou bé?
Jo pensava, com que avui demanem els 10 monuments que més t'han impressionat, he pensat que per això portaves la samarreta de la Torre Eiffel.
Ah, no. De fet, ha estat purament casualitat, ja que no me'n recordava que el programa anés d'això.
Vaja, veig que penses molt bé el programa. O sigui, estem fent un programa de ràdio, hauries de saber de què va, eh?
Ja saps que jo em concentro en internet i poca cosa més.
Molt bé, perdona. Per tant, si no t'haguessis posat la samarreta de la Torre Eiffel, que és casualitat també, ja és casualitat que portis aquesta, quina t'haguessis posat, doncs? Com haguessis vingut?
No ho sé, alguna cosa m'hagués trobat, no? No sé, un jerseiet així finet, un jerseiet de punt, una cosa senzilleta.
Alguna cosa referent als monuments, jo que sé, alguna cosa que vagi, ja que ven sempre tunejat de la llista del programa, una cosa que anés d'acord amb la llista d'avui, no?
No sé, acceptem l'Angelina Jolie com a monument, per exemple?
No, perdona. No, a més, escolta, perdona... És un comentari una mica desafortunat, eh? Ja t'ho dic ara.
Desafortunat? Què vols dir? Que l'Angelina Jolie no és un monument?
Va, prou. No anem per aquí, per favor, Roger, no anem per aquí. Que no veus que és un comentari que està fora de lloc i que, a més, segons com... Ja sé que no és la intenció, però podria ser considerat fins i tot masclista. Que no ho veus, això?
Em sembla que no m'estàs entenent prou bé. Jo crec que hem perdut una mica el nord amb això del masclisme i el feminisme. Jo t'estic parlant de l'Angelina Jolie, que és un monument.
Sí, ho sé. En fi, és igual, va, és igual. No crec que aquest sigui el moment d'entrar en debat sobre si és... En fi, és igual, ja està. Vinga, va, som-hi. Per tant, avui el que us demanem és el nom de 10 monuments, eh? Però 10 monuments. 10 monuments de veritat, diguéssim, eh?
Em sembla que continua sense entendre'm. Jo...
Perdona. El qui no ha entès res o que has vingut molt tossut i insistent, ets tu, eh? No, prou. Busquem el nom de 10 monuments internacionals, aquells que més us han impressionat.
Correcte. Això ho tinc.
Què vol dir que ho tens?
No, que compleix el que jo estic dient.
Molt bé, no, vull dir 10 monuments, 10 monuments que pel que sigui, per la seva majestuositat, per la seva bellesa, pel seu impacte visual...
Perfecte.
És perfecte.
Tot això també ho compleixo. Segueix.
Un monument perquè quan l'heu vist passant, per exemple, heu pensat, caram... Quin monument!
I tant, si ho he pensat. Sí. Això també ho compleixo.
Bé, escolta, ara trencaré la teoria i desmuntaré tot el que estàs dient. Busquem 10 monuments pels quals hi hagi passat la mà de l'home.
Doncs mira, jo no ho sé, però m'ho imagino.
Prou. Jo, de veritat, no sé per què parlo, eh? Ja està. Però tothom m'ha entès. Tothom m'ha entès menys tu. Si alguna vegada heu anat, per exemple, de viatge a algun lloc, o per la tele heu vist algun monument, o les fotos d'algun amic o familiar, o s'ha cridat l'atenció en referència a algun monument del món, doncs aquests concretament són els monuments que busquem avui. Els 10 monuments que més us han impressionat.
I puc posar el monument a la Mari Sant Pere, per exemple?
Aquest sí, veus que està a la Rambla? Doncs sí, veus, perquè molt bé. Molt bé, podria ser perfectament, veus? A més, m'agradaria que sortís el monument a la Mari Sant Pere.
Home, doncs, aleshores... A veure, no ho vull ser molt pesat, eh?
Però no. Si podem, home, ho ets una miqueta.
Sí, dir, això sí. Ho soc. Però sí. Si podem posar a la Mari Sant Pere a la llista de monuments, per què no podem posar a l'Angelina Jolie?
Perquè, que fins on jo sé, que jo sàpiga, l'Angelina Jolie no té cap monument.
Doncs mira, ja aquí l'espifiada.
Ah, sí?
Aquí l'espifiada, Miquel. Escolta aquesta notícia, mira. Ja saps que jo m'agrada molt perdre-me internet i justament ahir, revisant per internet, vaig trobar el següent. I per això no m'entenia. Es diu, una estàtua muestra el lado más maternal de Angelina Jolie. El artista Daniel Edwards, conocido por las esculturas a Britney Spears y Oprah Winfrey, presentó una obra que tiene como protagonista a la actriz y sus dos hijos gemelos. ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Doncs... Està bé. Parat, quedo parat, perquè t'he d'enganyar. De totes formes, aquest no era l'esperit del programa, que quedi clar. Però, en fi, busquem 10 monuments històrics.
Doncs, Miquel...
Jo crec que queda clar.
Tot el que vulguis, sí. Però queda clar i queda dit que l'Angelina Jolie és i té un monument.
Molt bé, doncs un cop aclarit això, anem per la llista d'avui, el top 10 de Ràdio Estel, la llista dels 10 monuments que més us han impressionat. I si teniu encara tot el programa per endavant, de fet, heu tingut tot el cap de setmana, però encara ens queden doncs, 50 minuts mal comptats per fer-nos arribar les vostres opcions a la llista d'avui, la d'aquell monument davant del qual us heu rendit a l'evidència. N'hi haurà 10 d'aquests noms que entraran a formar part de la nostra llista del top 10 de Ràdio Estel, de l'O 10 meu d'avui. De moment, i com sempre, ens comença a fer un tastet dels monuments històrics d'avui, el Roger Cantos.
Des de l'antiguitat, molts autors han parlat a les seves obres d'uns llocs imponents i sumptuosos que, en principi, haurien ser de visita obligatòria. Quan parlem de les meravelles del món, es sol dir que n'hi ha 7 de diferents, però en realitat caldria parlar de 14, ja que avui en dia s'han establert dues llistes, les 7 meravelles del món de l'antiguitat i les 7 meravelles del món actual. Pel que fa als escriptors que han parlat d'aquest tema, cal esmentar en primer lloc Heròdot d'Halicarnàs, situat al segle V abans de Crist, el qual ens va redactar una llista amb les meravelles que habitualment es solen reconèixer. La tomba de Mausol, l'estàtua de Zeus al seu temple d'Olímpia, l'estàtua del color de Rodes, el far d'Alexandria, els jardins penjant de Babilònia, el temple d'Artemis a Efes i, finalment, la gran piràmide de Gizé. No obstant això, tot i que alguns autors diuen haver confeccionat les seves llistes de les meravelles del món a partir de la d'Heròdot, se'ns fa difícil pensar que l'historiador d'Halicarnàs redactés una llista amb els monuments i llocs descrits entre les quals coses, perquè al temps d'Heròdot, el príncep Carí Mausol, per exemple, encara no havia pujat al tron. I, a més, ni existia el conegut com el Colós de Rodes i ni molt menys la ciutat d'Alexandria, ja que va ser Alexandre el Magne qui la va fundar anys més tard, exactament l'any 331. Un text molt interessant que tracta de les 7 meravelles, conegut també com De Septem Mundi Miraculis, s'atribueix a Filó de Bizanci, al segle III abans de Crist. Aquest autor parlava a la seva obra, entre d'altres coses, de construccions i matemàtiques, encara que sovint se'l coneix millor com un gran autor per les seves obres de mecànica. Deixant això de banda i tornant al text, cal dir que únicament esmenta els llocs on es pensa que estaven erigides les 7 meravelles del món, sense explicitar quines eren. Ens interessa particularment, però, el punt de vista que l'autor manifesta pel fet de no importar-li haver vist o no les 7 meravelles. Segons ell, és preferible el coneixement, com a estudi de la cultura en general, abans que la constatació visual. Les 7 meravelles del món actual són altres, monuments i llocs imponents capaços de deixar-nos embadalits. Les 7 meravelles actuals són la construcció de Petra, a Jordània, el Machu Picchu, a Perú, l'estàtua del Crist Redentor, a Brasil, la piràmide de Chichén Itzá, a Mèxic, el Coliseu Romà, a Roma, el Taj Mahal, a l'Índia, i la Gran Muralla Xinesa. Quants d'ells n'heu visitat? Avui busquem els 10 monuments que més t'han impressionat. Avui farem la volta al món en menys d'una hora. Busquem quedar impressionats, però sobretot que ens feu arribar la vostra opinió. El repte no és senzill, però entre tots el farem possible. Preparats? Això està a punt de començar. Aquí comença O Déu meu.
O Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Doncs per aquí comencem, per tot això que ens explicava el Roger, que ens posa en antecedents de la llista que busquem avui, que avui precisament has fet una prèvia que era per estar anotant cosetes, Era gairebé una classe allò per anar apuntant.
A vegades em poso més profund.
No, està molt bé, està molt bé. A més, m'has agafat fa unes ganes impressionants de visitar alguns dels llocs que deies, que són d'un atractiu extraordinari, d'una atracció mortal.
A més, presentava una teoria interessant, que és el fet de necessitem haver vist un monument per a considerar-lo un gran monument o valorar-lo com un monument de vital importància. Clar, evidentment, citava uns autors antics que probablement no havien vist aquells monuments, ja que no tenien la facilitat que tenim avui en dia per visitar i per viatjar i per navegar per internet, que a mi m'agrada tant. Però avui en dia sí que tenim tots els mitjans a l'abast per poder fer la volta al món sense moure's de casa.
Però si anem millor, eh?
Home, sempre.
Si anem millor. Sempre. En fi, comencem la llista d'avui, a veure quins són els noms que surten. I com passa cada dia, i diem sempre que el fet d'haver-ne a triar un representa un esforç per proposta, que és el que us demanem, que feu aquest esforç de síntesi, de concreció, i ens digueu un nom. Quin és el monument que considereu que us ha impressionat més per a confeccionar aquesta llista de 10? Per tant, utilitzeu els canals que posem al vostre abast, que sempre estan oberts, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, a través de xarxes, correu, telèfon, tot això que tenim, i que concretem ara mateix.
Doncs comencem per al nostre número de WhatsApp. És un número que hem habilitat recentment, així que us proposem que us l'anoteu, us l'anoteu amb els vostres números de confiança, el tingueu anotat i així, sempre que escolteu el programa o quan el programa hagi acabat, ens podeu fer arribar la vostra opinió tant a través de missatges escrit, en directe, mentre estem fent el programa, o bé, per al dia de demà, ens podeu fer arribar doncs, un missatge de veu que nosaltres l'afegirem. El número de WhatsApp és el següent, 644-34-30-10. 644-34-30-10. Però no és l'única manera de contactar amb nosaltres. Podeu contactar a través de les xarxes socials, que són el Facebook i l'Instagram, on ens trobareu buscant el nom del nostre programa O Déu Meu, o H10, amb número, meu, O Déu Meu. I encara tenim una manera més de contactar, que és escrivint-nos un correu electrònic a l'adreça odeumeu@radioestel.cat.
Si voleu fer-ho tot això i canalitzar-ho directament, aneu al web del programa, www.odeumeu.cat, i allà hi trobareu tot això que us ha explicat el Roger, ben detallat, el número de WhatsApp, les formes de les nostres xarxes socials, el correu electrònic, tot per participar a la llista de 10 d'avui, la dels 10 monuments que més us han impressionat. El Marc Gabernet, que també mereix un monument per la feinada que fa en contra de tot i a totes les condicions que li posem, s'han encarregat de recollir algunes d'aquestes opcions, alguns d'aquests noms, entre la gent que ha localitzat. Són aquests.
Doncs el monument que més m'agrada és un monument que hi ha a la carretera, una rotonda entre Masnou i Montgat. O sigui, tu tens la Nacional 2, no? Pues la Nacional 2 entre Masnou i Montgat, allà hi ha una rotonda. I allà hi ha una rotonda, realment, un monument molt lleig, visualment és molt lleig, però amb unes lletres molt grans que posa «Más allá del 2000 con sus pasos agigantados». I, a veure, com a monument és una merda, això ho reconec. Però en aquest monument jo vaig aprendre a llegir, perquè sempre que passava per allà intentava llegir, amb el cotxe intentava llegir. Però «Más allá del 2000 con sus...» Bum! I el cotxe passava de llarg. I a l'any, al dia, quan va arribar el moment que vaig poder llegir la frase sencera, «Más allá del 2000 con sus pasos agigantados», vaig adonar-me que ja sabia llegir.
El monument que més m'ha impressionat és l'Acropolis de Grècia, ja no tant per la seva història que amaga, sinó per lo gran que és. I sense dubte és un lloc on tornaria a anar-hi més vegades.
Hi ha molts monuments que m'han impactat i que crec que són impressionants. Però un dels que més m'han marcat és la piràmide de Chichen Itza, que es troba a Mèxic. I, clar, havia escoltat molt parlar d'ella, però és molt diferent quan ho veus, quan ho tens cara a cara.
Jo no he de marxar gaire lluny per trobar-me amb un monument que m'impacti. La Sagrada Família, al ben mig centre de Barcelona, m'impacta i m'impressiona cada vegada que la veig. De fet, aquesta incertesa de no saber quan l'acabaran li dona gràcia a l'assumpte i crec que sí, que el monument que més m'impacta és la catedral de la Sagrada Família.
Un dels meus monuments preferits són les piràmides d'Egipte, que no les he pogut veure en directe per ara, però crec que ha de ser impressionant. I a més m'agrada molt la història que hi ha darrere, el fet de tot el que van moure per construir el que al final no deixa de ser una tomba. No sé, crec que és molt guai.
Oh, Déu meu!
I és que un monument pot impressionar per moltes coses, per la seva majestuositat, per la seva història, per la seva grandesa, per la seva estètica o pel que ha significat a la teva vida. M'ha apassionat la història d'aquest noi que va aprendre a llegir en un moment que es veu que és una piltrafa de no se n'ha dit en el rotund de noció, però que per ell és important.
Sí, sí,
escolta'm,
sí. A més, ell mateix deia que el monument en si no valia res, sí, però sí, el valor emocional que li aportava, doncs, era important.
Doncs ja està, avui farem la llista dels 10 monuments que més us han impressionat. Vinga, va, posem-hi música, que la música sempre és fidel companya del nostre programa i és alguna cançó, algun tema musical que Roger Canto s'ha triat per relacionar llista amb música o llista amb cançó.
Doncs per veure monuments els podem veure de moltes maneres. La primera és fer això que a mi tant m'agrada, que és entrar a internet i navegar.
Bé.
Però com dèiem, no hi ha millor manera que veure'ls en directe, i per veure'ls en directe no hi ha res millor que viatjar.
Sí,
per tant, avui gaudirem d'aquesta cançó de Changuito anomenada Viatjarem.
Hi ha mil històries en els teus ulls, van fent camins desconeguts, reunint memòries que t'han romput, vas dissenyant un nou futur. Plena d'eufòria, te deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls. Sincertesa amb dues vides s'ha creuat, navegant entre ferides mos trobam. Arrencam amb valentia viatge sense fi, on tot tindrà un nou sentit. I viatjarem per aquells somnis que un dia van desfer, per ses històries que fan que s'aturis temps, per s'esperança fins que tot se pugui fer. Històries en els teus ulls, el teu moment s'ha convertit en una llum. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls, i canta amb mi.
Viatjant, entre altres coses podem veure monuments viatjant, els monuments per la nostra llista d'avui, fent-ho de la mà de Changuito des de ses illes, al ritme i quan arribem al punt d'un quart i mig de 12 del matí.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Acorralem el virus, aturem l'epidèmia. Si tens algun símptoma com febre, tos seca, sensació de falta d'aire o malestar general, entre d'altres, ets un possible cas de Covid-19. Aïlla't, avisa les persones amb qui has estat en contacte i no surtis de casa. Descarrega't l'aplicació Stop Covid-19 Cat o entra a covid19chat.catsalut.cat i fes el seguiment dels símptomes durant 14 dies. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Des de l'Agència Catalana del Consum treballem per garantir un consum responsable i solidari. Si aquests dies has patit cancel·lacions o tens dubtes sobre contractacions de serveis, compres en transport, viatges o pagament de quotes, recorda que hi som per ajudar-te. Troba'ns a les xarxes socials @consumcat i a consum.gencat.cat. Consulta només els canals oficials i no difonguis notícies falses. Cuidem el consum. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murgà.
Avui, a la nostra llista de 10 de l'Odeu meu, busquem el nom dels 10 monuments que més us han impressionat. Hi ha artistes, hi ha personatges, hi ha músics, també aquí a casa nostra, que mereixen o mereixerien un monument com una casa de pagès, sobretot si valoréssim el gran favor que durant una etapa de la seva vida van fer per la salut general de la població. La música i el bon humor no sempre van d'obra set, i quan les trobem unides, el cert és que ho agraïm d'allò més perquè són com un revulsiu, com una teràpia personal i col·lectiva que regeneren l'ànima i alliberen el cor i el cos. L'altre dia, quan van fer la llista de les 10 millors cançons en català de la història, jo em vaig queixar moltíssim que no hi havia cap tema, per exemple, de la Trinca. I després, reflexionant-hi, vaig arribar a la conclusió que no hi eren, perquè les cançons de la Trinca van ser durant molts anys molt més que cançons. I això es posa en una altra dimensió diferent. Segurament un dia haurem de fer la llista de les 10 millors cançons de la Trinca. Avui el bon humor i les ganes de parlar amb ell ens porten a la persona que ja ens espera al telèfon. Miquel Àngel Pasqual, bon dia i moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Bon dia a tothom, de res, estic contentíssim de fer-ho.
Parlar amb Miquel Àngel Pasqual és parlar, efectivament, d'un terç de la Trinca. Miquel Àngel, quanta falta ens faria una Trinca ara mateix, eh?
Això diuen, també diuen molt. És que, si fóssiu ara és això que passa, faria una cançó, no, que ja la varen fer.
Mm-hmm.
I és que no volien ser profetes. Mira, el més lluny de la imaginació que tenia. Que durés 40 anys les cançons de la Trinca. No hi ha dret.
Escolta, tot i que tal i com estan les coses avui en dia, no haurien de descartar que la Trinca, com també potser alguns actors, alguns altres músics, alguns dibuixants, potser estaríeu a la presó, eh?
No, és que jo tinc tota la impressió que, curiosament, això la gent també ho percep molt. Perquè el primer que et diuen quan et veuen, carai, noi, això que diu que les cançons d'ara ja fora de la presó.
Escolta, el pas del temps ens ha fet perdre una mica el sentit de l'humor?
Bueno, a mi em sembla que no. El que passa que cada vegada la gent està més afanyada perquè era més justa. I això, naturalment, provoca una mica de retall a les zones d'humor. Però la gent, quan parla i estan disteses, conserven tot el sentit de l'humor i tota la sorroderia del nostre poble.
Jo deia ara que les cançons de la Trinca són gairebé la crònica social i política, en clau d'humor, això sí, de tota una època. Escoltant les cançons, i podem dibuixar gairebé tot el que va passar durant dues o tres dècades, eh?
Sí, bé, és que clar, nosaltres vivíem al carrer com tothom, i ens picava un mateix que tothom. Aleshores deies, al començar l'any, hauríem de fer un disc, hauríem de fer 10 temes. Però clar, passaven tres coses mentre feies el disc, i aquelles tres coses eren cançó segur. I sí, clar, aleshores dius, la història, sí, esclar. Per exemple, Trinca, Sexy, Rock and Roll és un disc que hi ha, evidentment, i es veu, tres cançons sobre la marxa, que no són les més dolentes.
Mm-hmm. Escolta, què s'hauria de fer? Perquè avui que parlem de monuments, eh? Perquè, per exemple, jo què sé, al capdamunt de la Rambla o a qualsevol altre lloc de Catalunya, eh? I fessin un monument a la Trinca. Jo què sé, un monument que podria ser una berra, per exemple, un contrabaix, que representaria molt, sobretot, els inicis de la Trinca, eh?
Sí, però això només em representa a mi, home.
Bé, sí, però és una mica simbologia de la Trinca dels inicis, la berra, eh?
Bueno, jo crec que la figura dels tres en caricatura, ja està el potent, eh? Mm-hmm. Perquè jo, la guerra, clar, jo, conya, soc molt jo, però i els altres són molt importants.
Mm-hmm. Escolta, hi ha una frase d'una de les cançons més celebrades de la Trinca, una frase que, a més, la deies tu, que jo seré capaç de repetir-la mentre visqui, bé, jo, i segurament molta altra gent. És aquesta.
Sonaren cinc campanades allà a la porta del sol. Cinc cops plorar les Cibelles. Madrid estava de dol. Pels carrers es comentava en Flandes se ha puesto el sol. Un, dos, tres, botifarra de pagès. Ja no es volés de veritat. Ja ens han fet que no fillet. Discos dedicats, pintures i calçotets. Mentre ragi la mamella, ens voldran fer pels i d'elles. I arribaran a inventar-se desodorant per l'aixella que porti els colors del Barça.
Bé, aquesta cançó va fer fortuna i aquelles frases que cridava els quatre vents el Miquel Àngel Pasqual en nom de la Trinca, també, jo deia, molta gent seria capaç de repetir-les, perquè les cançons de la Trinca van entrar a les cases de tothom, Miquel Àngel, i tothom les cantava, eh?
Sí, i a més, no, això concretament, de què parlem, és que a mi per l'aniversari del 5 de 1 encara hi ha gent que em truca.
Sí. Escolta, jo vaig fer un exercici l'altre dia, bueno, fa unes setmanes, eh? Això que diré és cert, ho prometo. Em va arribar per alguna xarxa social, no recordo què, segurament pel WhatsApp, alguna d'aquestes, l'àudio de la cançó de la primera manifestació. Li vaig posar al meu fill, que ara té 18 anys, i que no va... A més, ell no va viure l'etapa de la Trinca, és clar. I es van passar la cançó com si estigués escrita abans d'ahir, eh?
Sí, és clar. És que jo em temo que, clar, és que nosaltres quan escrivíem això érem força joves. O sigui, el llenguatge al jovent de totes les generacions suposo que està una mica més pròxim que la capa, diguéssim, de vernís de sobre que pugui ser la tecnologia i el que hi ha de nou, però el jovent és del jovent, i estic segur que és més fàcil que ens entenguem. I si a sobre partim d'una situació social del més semblant, carai.
Mm-hmm. Escolta, el pas dels anys i la perspectiva de les coses fa que ara, per exemple, et pugui preguntar, o m'atreveixi a preguntar-te, coses que potser no hagués usat fer o no hagués gosat preguntar fa uns anys, eh? També és veritat que em pots engegar a fer punyetes, si vols, eh, Miquel Àngel? Vull dir...
Que... Les preguntes no són mai impertinents.
O pots dir passapalabra i ja està. Però escolta, quina és l'autèntica veritat del per què es va acabar la Trinca?
Ah, no, perquè es va acabar, perquè i estàvem anant a actuar cada any als mateixos llocs. I encara que fossin 120 o 130 llocs, però vull dir, és que allò... I ara ja trobàvem que ens repetia. Ja sé que no hi ha dues actuacions iguals perquè el públic és diferent. Però si el públic és igual, s'acosta molt a ser totes les actuacions iguals. I aleshores també teníem l'inquietud de la que ens va treure precisament l'encàrrec de TV3 de que féssim un programa, per, hi havia s'obria una porta nova, ens hi vam tirar de cap. O sigui, aquesta és l'autèntica raó.
Hi ha molta gent que no ho va entendre mai, això que la trinca s'acabés i es van quedar com orfes, eh?
Bueno, jo et puc dir una cosa, jo tampoc ho vaig entendre mai, perquè a mi el que m'ha agradat sempre ha sigut pujar a l'escenari. I fer televisió no és pujar a l'escenari. És una cosa completament diferent.
Per tant, aquí trobaríem una mica la raó per la qual el Miquel Àngel Pasqual es va desmarcar una mica del que és la versió més industrial o més empresarial de la trinca.
Sí, però al cap de 7 anys, eh? I mica, vaig tardar. No és per cap d'allò, no.
Escolta, tu com a Miquel Àngel Pasqual, ho sé perquè m'ho has explicat alguna altra vegada en una altra entrevista, sí que has continuat, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, rascant la guitarra, vull dir, fent cançons o cantant, no sé si encara.
No, jo he estat fent coses. Ara mateix no és el moment en què n'estic fent més, perquè hi ha una cosa meravellosa en aquesta vida. Des d'en jubilo i ara no faré res. I es surten 200.000 actes, que és divertidíssim anar a actes. Perquè a mi estàs per allà, et trobes amb els amics, precisament amb els vells coneguts. L'altre dia vaig a la presentació d'un llibre d'un amic i entrava amb l'Eliseu Climent, que feia 2.000 anys que no l'havia vist. Carai, és collonut sortir de casa per anar a veure coses.
És veritat, tens tota la raó amb això. Escolta'm, avui busquem el programa, busquem la llista dels 10 monuments que més us han impressionat. Home, la Cibeles, a la qual tu feies referència en aquella cançó de Botifarra de Pagès, és un monument, no sé si això hauries triat tu per la llista, però si n'haguessis de triar un de monument, quin hi posaries a la nostra llista?
Suposo que ja hi és, el Taj Mahal.
El Taj Mahal, eh?
Sí. És... A mi, vaja... A mi és una de les coses que, més que res, és que fins i tot per la motivació. Hi ha que és una bona pila de marbre, però hi ha una altra bona pila de marbre, per exemple, l'altar a la pàtria de Roma.
Sí.
De fet, el nom oficial és monument a Víctor Emmanuel II, però, de fet, és l'altar a la pàtria, que també és un pastís de marbre blanc. Hi ha la tomba del soldat desconegut, que és el que el mobilitza una mica, però vaja... però que a mi no m'agrada gens. Perquè el neoclàssic és un estil que em rebenta allò que penja. Vull dir que no em va bé.
Molt bé. Escolta, i deixa que et pregunti, què fa Miquel Àngel Pasqual en temps de confinament? Com passes les hores a casa?
Bé, gràcies al senyor Netflix, al senyor HBO, al senyor d'allò... l'Amazon Prime, el senyor... Aquests senyors...
Els tens tots, ja ho veig, eh? Dic que els tens tots, eh?
Bueno, és que aquests senyors fan molta companyia, eh? Però si amb un de sol ja no te l'acabes. Hi ha una quantitat de sèries. Per sort, la majoria d'elles es pot suportar mig capítol del primer capítol. Però bueno, però després n'hi ha que sí que s'aguanten, home.
Home, s'està fent ficció i sobretot ens està arribant producte audiovisual a casa últimament. Home, hi ha de tot, és clar, perquè hi ha molt, per tant hi ha de tot, però hi ha alguns productes que són dignes de ser vistos tranquil·lament i repetits, si cal, eh?
Sí, hi ha cosa de pes, sí, i tant. A més, ara, per exemple, els francesos estan fotent una sèrie de sèries, diguéssim, que a mi no m'havia agradat la cosa francesa fora del temps aquell de l'art i assaig i allò,
sí.
No m'havia agradat mai gaire. I últimament trobo que, vaja, que han fotut un salt de gegant. Suposo que ja el van fer fa 20 anys, però si ja de 20 anys ençà no havia mirat res francès, per exemple.
Escolta, ara segur, vaja, m'imagino, si no em dius el contrari, però si existís encara la trinca, segur que faria una cançó al coronavirus, estaria cantat que aquesta cançó hauria de sortir sí o sí.
Sí, home, però té més conya de fer el confinament que, sí, que l'arma que mata.
Clar, tens raó, amb això tens raó. Però bé, aniríem a parar al mateix lloc, en tot cas. Que la situació actual donaria per una cançó segur.
Home, jo me n'enfotaria molt de la cuina. Aquest confinament és el confinament culinari del segle. Les receptes de cuina volen.
Sí.
En Nando Jovany està fent unes receptes, van pixar de riure, boníssimes per descomptat, però que té gràcia, doncs ho passes molt bé. I aquella, en Jordi Cruz, i molts altres que estan transmetent les seves receptes que les veus. Mm-hmm. I a mi, home, a mi em crida, jo a l'època de la Nouvelle Cuisine, com molta gent de la meva edat, homes, vull dir, es varen, allò, varen ser una mica cuinetes. Però mira, aquí en Tubo Retubo i aquestes coses et continuen agradant, saps?
Molt.
Però això només m'hi dedico un rato, eh? Perquè has de mirar en greixa.
Escolta, de fet, de teca ara no us en faltaria avui en dia per fer cançons. El que no sé si hi hauria, tindríeu tema per fer cançons segur, però el que no sé si hi hauria seria tanta màniga ampla com vau tenir vosaltres. Vull dir que abans tothom aguantava estoicament les cançons, eh? Des del Fraga Iribarne fins al Madrid o el Canonge de la Seu, per exemple, eh? Deixa'm-ho dir també, però tot era com ben rebut. Ara no sé si hi hauria tant sentit de l'humor per part dels receptors, eh?
No, per descomptat que no. Però hi ha una cançó que has dit, el Canonge de la Seu, que és la més innocent de les tres que has citat,
sí,
que va tenir protestes. Per què? Perquè en aquest país els únics que encara aborden són la gent religiosa. Bueno, la gent que no entén la cosa. La religió és una manera de viure, és una manera meravellosa de viure.
Uh-huh.
Però que és que no és ni imposable ni trepitjar el cap de ningú. Uh-huh. Vol dir tot el contrari del que és ara mateix l'islam. Vull dir, la religió és una cosa que et pot ser molt feliç, per comptes de fer-te desdemà.
Escolta, jo et diré una cosa, et confessaré una cosa. Jo que la meva vida he tingut, tinc molts amics que són capellans, per exemple,
uh-huh,
jo he escoltat el Canonge de la Seu amb ells i era un partir-se de riure, eh?
Clar, però és que ells sí que estan a la religió i n'estan envoltats i és la seva vida. Amb ells això no sols no els ofèn, sinó que els hi fa gràcia.
Uh-huh.
Clar, és normal. Uh-huh. També tenen una altra amplitud de ment. Potser en una altra època potser no hauria sigut tant, tampoc.
Mm-hmm.
Perquè això també és, per exemple, la comparació amb l'església francesa, que és una església militant, perquè viu en una societat que es proclama però no és catòlica, fa que, per exemple, les traduccions de les cançons que en català cantem de coses més o menys en els enterros i de coses així, que són com country divertit, ells les tradueixen amb una lletra francesa combativa. I dius, nenes, no convé això.
Això dona per un debat interessantíssim, eh? Algun dia el farem, Miquel Àngel. Escolta, suposo que et pots imaginar el drama que la situació actual està provocant en molta gent del sector de l'espectacle, per exemple, eh? Bé, en tothom, de fet, eh? Perquè és com si quan estàveu vosaltres enmig d'una temporada a Barcelona o d'una gira per tot Catalunya, us haguessin dit, vinga cap a casa i fins a nova ordre. Això serà un drama, eh, Miquel Àngel?
Sí, i aquest any no guanya res.
Sí, sí, clar, clar.
És el que està passant.
Uh-huh.
Perquè les actuacions es comencen a viure des del mes de març.
Uh-huh.
O sigui, és quan els contractes, quan es mou tot, diguéssim, això serà el que complirà 80.000, o bueno, diuen 130.000. Uh-huh. Perquè n'hi ha de grosses, mitjanes i petites. Però vull dir, però a més, és que no és només el nom del cartell, són tots els que l'acompanyen,
clar,
són els que li munten l'escenari. Són, vaja, és que és un món.
Mm-hmm. Sí, sí, veurem. Esperem que quan tot això hagi passat sapiguem reconstruir-ho tot i sobretot que la gent sàpiga estar a l'alçada de les circumstàncies i s'aboqui amb tota la gent. Jo parlo del món de l'espectacle, però segurament hi ha molts altres sectors que també necessitaran aquest suport i aquest escalf de la gent. Miquel Àngel,
no?
T'agraïm moltíssim que avui hagis volgut compartir amb nosaltres aquesta estona de l'Odeu meu de Ràdio Estel i ja t'ho he dit, ja t'ho hem dit moltes vegades, segur, però s'ho troba molt a faltar, eh?
Moltes gràcies. I a més agraeixo aquesta sensació. El que passa és que ja l'edat comença a no perdonar gaire.
Bé, no en parlem d'això ara, que no cal. Ja en parlarem un altre dia.
Ja de sola, sí, sí.
Una abraçada molt gran. Fins ben aviat. Adéu-siau.
Igualment, Miquel. Adéu.
Au, vinga, 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 arriba la trinca, trinca, trinca per salvar l'humanitat. Alà, hem inventat una medicina, qui la pren ja està curat.
Doncs avui ens hem curat una mica, només una mica de virus, parlant amb Miquel Àngel Pasqual i recordant els temps, les cançons i tot el tarannà de Batrinca. Però avui busquem, recordeu, els 10 monuments que més us han impressionat. Són els que busquem per la nostra llista de 10 d'avui. Abans hem escoltat algunes opinions en forma d'àudio, algunes opinions que ens han fet arribar gent que ha buscat el Marc Gabernet, però hi ha gent que ens escriu, que no vol parlar, que no vol deixar la seva veu, pel que sigui, perquè no li agrada o perquè no li ve de gust, i ens escriu algunes opinions a través de xarxes socials, correu o del WhatsApp del programa. Què diuen aquesta gent?
Doncs tenim opinions de tota mena, algunes de més a prop i algunes amb les quals doncs haurem d'agafar l'avió per visitar. Per exemple, la Mari Sillero ens proposa el temple d'Abu Simbel. És un temple d'Egipte. Diu, espectacular. Què més? La Marta Ramos ens diu, tots els temples de Bagan, a Birmània. Uh-huh. Tenim unes bones rutes. La Isabel Argila diu, Notre Dame, el primer que vaig veure.
Oh, que bé.
La catedral de Notre Dame, amb tanta història. La Marina Cotanda ens presenta la seva proposta i qualsevol dels temples de Japó. Eren increïbles. Bé, estem fent la volta al món.
A través del WhatsApp també tenim alguns que ens arriben i que volem deixar constància.
Doncs mira, a veure, Victòria, entenc que és la persona que ens escriu, ens diu... 1, la catedral de Barcelona. 2, ell ens fa un rànquing,
Molt bé, perfecte. Vinga,
bueno, ja està bé, també. Diu, la catedral de Barcelona, en segona posició, la Sagrada Família, que també ja veuràs que ens l'ha mencionat més vegades, i en tercer, el Sagrat Cor de París.
Molt bé,
perfecte. Per tant, París es destaca, París i Barcelona, ara mateix trobo que tenen bastantes candidatures.
Més missatges encara.
El Jaume Oromí diu, l'Alhambra va centrar al Patio de los Leones i començar a plorar. Això, aquest efecte de la catarsis, no? A vegades quan veiem un lloc que ens agrada tant que ens arriba fins i tot a emocionar.
Deixa'm dir una cosa. Això ja ho ha passat a més gent, m'imagino, vull pensar, que això hi passa a més gent, però jo quan vaig a Roma i m'acosto allà a tot el circ, diguéssim, el circ romà,
el
Coliseum...
Ara també ens l'han mencionat.
Sí, sí, jo em marejo.
Oh!
No, t'ho dic, ara te n'enriuràs, es fa un fart de riure tots, Jo quan... sí, per no, això ho he comprovat.
No, perquè m'he imaginat que tu segur, algun avantpassat teu, que tampoc el teu avi deu ser, perquè
sí,
amb els anys que tu tens, devia ser el teu avi o el teu besavi com a molt. Igual era un gladiador.
Sí.
Igual, quan arribes allà, hi ha una cosa familiar.
Ja sabia que no havia d'explicar-ho, això.
O un lleó, igual era un lleó el teu besavi.
Sí, un lleó, sí, estigui, sí.
T'ha reencarnat a mare, no ho sé.
Ja sabia que no havia de dir això, però és veritat, ho dic perquè és veritat, quan m'acosto al Coliseum a Roma, em mereixo, m'han d'agafar o he de seure a terra, perquè em mereixo. Hi ha alguna cosa, allà es conflueixen algunes energies estranyes que fan que em meregi.
És que ara m'he imaginat la gent agafant-te.
Doncs jo t'explicaria algú que ho ha hagut de fer alguna vegada.
Una mena de...
Bé, sí, igual, ja està.
La passió de Cristo.
No penso dir res més, de veritat, No penso dir res més aquí de les meves vivències personals, perquè tots són fotetes. Vinga,
home,
va,
no.
Més
coses. A veure, la Laia Cobo diu, Petra... Petra, mencionant també com una de les meravelles modernes a Jordània. Doncs, a veure, què més? Per exemple, també tenim mencions per la Sagrada Família. Uh-huh. Mira, també ens menciona el Coliseu Romà, justament. No sé si aquesta persona que ens ho menciona es mereix o no es mereix.
Molt bé,
però...
torni. Ara, el que he dit, ara.
A veure...
Sí. I això, sort que estem a distància aquí a l'estudi, marcant les normes reglamentàries. Estem a distància amb guants... I estàvem amb mascareta. Deixa'm dir una cosa, perdona.
Digues.
Algú, per si algú ho ha aconseguit, que ens escrigui, sisplau. Algú ha aconseguit portar la mascareta i que no se li entelin les ulleres? Perquè jo he hagut de treure-me-la perquè, si no, no podia llegir el guió del programa, no podia fer el programa.
Miquel, això no és un programa de consultes, jo t'ho dic moltes vegades. Sí. Això no és un programa per tu resoldre els teus problemes de la vida.
No, però...
Estem fent un servei públic, fent un servei per la gent.
Que me'n facin un a mi també, que em diguin com es fa per portar la mascareta i que no se t'entelin les ulleres i poder llegir el guió.
Bé, doncs des d'aquí avui tenim dues preguntes, Vinga, tenim la pregunta de quin és el temple que més us ha impressionat i si algú sap com trobar un mètode perquè no se li entelin les ulleres al presentador del programa i al tècnic, que també...
Sí, també. Gràcies,
el tècnic a la peixera també ho pateix, això,
Sí. I, doncs, perquè portes una mascareta com molt sofisticada, que té uns forats aquí davant, què és això? I de tant en tant s'arrenca un ventiladoret, que porta
això,
piles.
Això és una disfressa que jo tenia a casa, de Darth Vader. Llavors, com que no tenia mascareta, m'he posat la màscara de Darth Vader. Era una joguina, però trobo que em queda prou bé.
Queda alguna opinió pendent?
Doncs sí, l'última opinió que tenim és també l'estàtua de la llibertat.
Molt bé.
Tot un clàssic, també.
Perfecte, doncs ja tenim unes quantes opcions per la nostra gent, n'hi ha més, Amb totes aquestes acabarem de fer la llista d'avui. Però ara mateix el que hem de fer és anar cap a internet. Bé, ai, nosaltres no. I va el Roger, que fa aquesta secció només, exclusivament, per la sintonia.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Què diu, eh?
Doncs avui parlàvem de monuments i jo, com sempre, et porto curiositats.
Molt
curiositats
bé.
De monuments importants. Per exemple, l'Estàtua de la Llibertat de Nova York, un símbol, quan un símbol icònic, tots som capaços de visualitzar-la i tots seríem... Si jo et dic l'Estàtua de la Llibertat, segurament me la sabries fins i tot
veig,
imitar.
Veig, sí, sí, la veig, sí.
Doncs resulta que
així,
aquestes...
veus? Que és així? Així,
no,
eh?
No, t'estàs confrent
amb... Estic fent colom, ara estic fent això, colom.
Ai,
sí,
Miquel.
Perdona. Aquest és colom, sí.
Has de viatjar més.
Sí. Bé, no. Jo dic, l'Estàtua de Llibertat amb el dit endavant, no.
No. Sí. A veure, doncs l'Estàtua de Llibertat resulta que va ser donada als Estats Units pel govern francès l'any 1886 per commemorar els 100 anys de la declaració de la independència d'aquest país. I resulta que va ser dissenyada pel creador de la Torre Eiffel.
Ahà, per tant, el mateix creador de l'Eiffel és
El senyor Eiffel va ser el dissenyador també de l'Estàtua de Llibertat, que, com dic, va ser un regal del poble francès al poble americà. Què més? Per exemple, la Gran Muralla Xinesa. Sabies que per construir aquesta gran fortificació van morir aproximadament 1 milió de treballadors?
A mi em pregunta si ho sabia.
Ho sabia, clar. No ho sabia. No, doncs ara ho saps. I és que resulta que... va ser un... Evidentment, és una construcció majestuosa que va comportar molts i molts anys i el sacrifici de molts treballadors i, en honor a la seva causa, no sé si de manera molt o poc agraciada, se'ls va enterrar a la vora d'aquest mur. Per tant, ja et dic que és una fortificació que va resultar i va costar la vida a molta gent.
Més d'un milió de persones, eh?
Més d'un milió
és
de persones.
Molt,
És que també és una construcció imponent, de molts i molts quilòmetres, que de fet es pot arribar a veure des dels satèl·lits, o des de l'espai, diuen que és capaç de veure les línies de la muralla xinesa. El Taj Mahal, a la Índia.
Que n'han parlat, algun ha parlat. El Miquel Àngel Pasqual ha parlat del Taj Mahal.
Exacte.
Sí.
Doncs aquest gran temple de la Índia, en realitat, és una tomba. No només té la funció de temple, sinó que realment és una tomba. Ja sé que va ser construïda per l'emperador Shah Jahan en honor de la seva esposa favorita, que es deia Arjumat Banobegum.
No, vol dir que en tenia més,
Sí, en tenia més,
Sí, molt bé.
Que va ser... Va morir, desgraciadament, quan va donar llum al seu fill número 14.
Déu-n'hi-do.
Per tant, aquest home tenia diverses esposes, però la seva preferida
era aquesta
i li va construir el que avui en dia està considerada com una de les 7 meravelles del món. Abans parlàvem de la Torre Eiffel, doncs ara anem a la Torre Eiffel, que resulta que molts artistes parisins estaven en contra de la seva construcció. De fet, al febrer de 1887, 300 artistes van escriure un comunicat per posar-se en contra i demostrar que consideraven que era un element inútil i monstruós. En principi, la construcció es va fer per estar exposada únicament durant uns anys, tot i que, finalment, es va convertir en un símbol de la ciutat i avui en dia ningú es pot imaginar anar a París
i no
sense veure aquest majestuós.
I no pujar-hi, que és impressionant pujar a la Torre Eiffel, Jo sempre saps que... Quan veig a Torre Eiffel, saps què penso?
Et mereixes.
No. No penso dir res més. Escolta, ja està, ja s'ha acabat, ja no dic res més.
No, dic que igual puja i es mereix pel vertigen.
Jo penso... No. Bueno, sí, jo tinc vertigen a vegades,
Ja ho sabia.
Jo penso... Quina cara deu fer el pintor que el criden perquè doni una capa de mini a la Torre Eiffel? Doni-li una capa de pintura de mini per conservar-ho i que vagi allà i digui quan ho necessiten, això? Quan ho he d'acabar?
Quines coses de pensar.
Sí, ja ho sé.
És evident que el color original de la Torre Eiffel no és el que té, que està, hi ha capes i capes de pintura. Doncs ara marxem a les piràmides de Giza, que estan, evidentment, a Egipte, és un dels elements icònics també d'aquest art egipci. I hi ha teories que diuen que les tres piràmides de Giza estan alineades amb precisió amb la constel·lació d'Orió. I això no és cap tonteria, ja que els egipcis consideraven Orió i ho associaven amb Osiris, que era justament el déu del Renaixement i que, per tant, era una figura molt important per ells. Per tant, no és cap teoria descabellada pensar que realment aquestes tres megaconstruccions, que això també és un gran debat i molt interessant, de com una civilització tan antiga podia utilitzar uns mètodes arquitectònics capaços de construir tal edificacions.
Grans enigmes de la història, eh?, i d'aquestes construccions. Alguna més, l'última?
L'última. Doncs aquesta que també t'agrada tant, que segurament és un edifici que està una miqueta com tu, marejat, perquè va tort, que és la Torre de Pisa.
Sí, sí, sí. Ja tinc una foto.
Ja m'imagino, aquella que poses la mà...
Aquesta original. És molt original perquè et poses una mica davant i fas veure que l'aguanta. Això no ho fa ningú, això. Això vaig fer-ho jo una vegada i vaig pensar, mira que original, com aguantant la Torre de Pisa perquè no caigui. Això no ho fa ningú.
No, és molt original, això. Sí. Doncs resulta que aquest campanari de la catedral de Pisa, a Itàlia, doncs té una inclinació que tothom coneix. Doncs aquesta inclinació està des de que es va iniciar la seva construcció l'agost de 1173.
Déu-n'hi-do.
Atenció, 1173. Sí. I degut a que els seus ciments únicament tenen uns insuficients 3 metres de profunditat. El terra va començar a cedir i ha seguit fent-ho des de llavors. Tot i que és evident que des de 1173 fins ara, 2020, pràcticament d'aquí pocs anys, arribarem als 1.000 anys, segueix sent una edificació sòlida que, de moment, no cau.
Es torça, però no cau. Ja està. Molt bé, són curiositats que ens regegem tot a internet. Amb tot això, acabarem de fer la nostra llista de 10. Ara sí que ja no podeu donar més opinions per la d'avui. Ja haureu de començar a pensar per la de demà. Però ens queden 5 minutets justets per arribar a les 12 i serà el moment d'organitzar-ho tot.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Recordem una vegada més que és molt difícil que n'hagueu de triar una, és veritat, però que us l'agraïm moltíssim que feu aquest esforç. Hem de fer una llista amb les 10, avui els 10 monuments que més us han impressionat. I també cal que recordem que entre tots els que hi heu participat, bé sigui a través del WhatsApp, del correu electrònic, de les xarxes socials, de qualsevol dels mitjans que posem al vostre abast, sortejarem d'aquí, no res, d'aquí 3 minutets, un lot de vins Lovers Wine Elegance amb el vi del Pepe Rubianes com a capdavanter d'aquest lot. Per tant, algú de vosaltres us emportarà aquest lot de vins Lovers Wine Elegance. En fi, tens la llista a punt?
A puntíssim.
Doncs vinga, és aquesta.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
La primera torre, a la façana del Naixement, no es va acabar fins a 1925. De fet, Gaudí no va poder veure cap alta torre finalitzada. El 1926, a l'edat de 74 anys, el va atropellar un tramvia i va morir 3 dies després. Per sort, va deixar els plànols arquitectònics al seu taller. Parlem de la Sagrada Família.
Número 2.
L'amfiteatre Flavio, el seu nom original, era una meravella que, quan es va finalitzar la seva construcció l'any 80, amb una capacitat per 50.000 espectadors, el que avui en dia seria molt més gran que la majoria d'estadis de futbol, era una festa popular de demanda de jocs i, d'altra banda, servia per fer un ritual a la mort i al sacrifici. Parlem del Coliseu Romà.
Número 3.
Declarada Patrimoni de la Humanitat, la Gran Muralla Xinesa és una construcció que tampoc ningú es vol perdre. Es tracta d'un antic conjunt de fortificacions i muralles que van ser construïdes per protegir la Xina de l'atac de les tribus mongoles i turques i que els seus 7.300 quilòmetres conformen l'estructura més llarga del món construïda pels humans, la Gran Muralla Xina.
Número 4.
La més longeva i la única que encara perdura de les 7 meravelles del món antic egipti. Les destaca per les seves construccions funeràries i les piràmides. Entre elles trobem la Gran Piràmide de Giza, que va acabar-se sobre l'any 2570 abans de Crist. Parlem de les piràmides de Giza.
Número 5.
Aquí a Espanya també tenim un dels monuments més visitats d'arreu del món. Aquest palau i els seus voltants, construïts durant l'Àndalus, ens transporten a les construccions àrabs de l'Alhambra, situada al barri d'Albaicín de Granada. L'Alhambra.
Número 6.
Iniciada l'any 1386, la catedral de la Nativitat de Santa Maria es va convertir en un edifici de maó amb una façana de marbre i està situada a Milà. Parlem de la catedral del Duomo.
Número 7.
Aquest gran mausoleu, situat a Agra, és una de les 7 noves meravelles del món i un dels edificis del món que més interès desperta per visitar-lo. Va construir-se al segle XVII per ordre de l'emperador mongol Shah Jahan, en honor a la seva difunta esposa. Combinant elements d'estil islàmic, persa i turc, es considera l'exemple d'arquitectura mongola més vell, el Taj Mahal.
Número 8.
Inaugurada l'any 1973, aquest monument s'ha convertit en una icona de la seva ciutat i ha esdevingut un dels edificis més representatius de l'arquitectura del segle XX. També declarat Patrimoni de la Humanitat, és un dels edificis del món més coneguts, la Casa de l'Òpera de Sydney.
Número 9.
va sorgir d'una idea del polític i professor francès Édouard de Laboyan, que volia fer un regal als Estats Units en un reconeixement per la seva independència i per l'abolició de l'esclavitud. Dissenyada, com dèiem, pel mestre Gustave Eiffel, l'estàtua de la llibertat.
Número 10.
Aquesta meravellosa catedral, envoltada pel riu Sena a París, és un dels principals monuments visitats del món. És una de les catedrals franceses d'estil gòtic amb més antic i que està dedicada a la Verge Maria, la catedral Notre-Dame de París.
Doncs ja tenim la llista i ara mateix hem de regalar aquest lot de vins Lovers Wine Elegance i el VIP per Rubianes. Aquí avui, Roger?
Doncs avui el nostre lot de vins va per la Maria Pacheco, que ens feia arribar la seva proposta, que era el Taj Mahal.
Doncs gràcies a tots per participar a la llista. Demà tindrem una altra. Demà passarem dels monuments als cotxes. Demà buscarem els 10 models de cotxe més emblemàtics de la història. Segur que en teniu algun que ens podeu dir. Recordeu, i sabem tots l'equip de l'Odeu meu, gràcies per acompanyar-nos i sobretot continueu tenint molta, 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 molta paciència.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.